I una setmana més tenim a David Gómez de Mora, el nostre historiador de capçalera, com ens agrada dir, que ens parlarà d'un tema, i avui ens ha adelantat que ens parlarà de la pirateria. David, és així?
Hola, bon dia. Exacte, Albert. Avui és el tema que volia tractar.
A veure quins pirates són, si és el de les pel·lícules o és algo no tan romàntic. No?
Sí, hi ha molts de matisos. Bé, la ruta litoral que els pirates corsaris realitzaven al voltant de les nostres platges va ser un fet real, d'acord? No de pel·lícula, va ser una realitat que en el seu moment va tindre molta importància i conseqüències en una societat on els sistemes de seguretat que hi havia a les viles, les fortificacions, anem a dir, i aquestes alqueries costaneres, doncs, tenien que tindre constantment en marxa perquè, com dic, se patia molt. La ubicació geogràfica de Vinaròs en un espai litoral ha suposat molts beneficis, així com també una infinitat de maldecaps, entre els quals estava aquest que estem esmentant. Això ho veurem sobretot durant el segle XVI i una part del XVIII, ja que estem en un període en el qual la nostra mar es dispara en eixa zona tot el que serà una sèrie d'incursions, un flux de corsaris procedents de la zona berberisca del nord d'Àfrica que assetjaven i perseguien els diferents vaixells que efectuaven les seues rutes mercants, sostraent-los tot el que se podia, inclús segrestant a persones físicament per a d'aquesta manera després demanar un rescat. Aquests individus, si es donava l'ocasió, arribaven a introduir-se inclús dins de les poblacions, emportant-se amb si tots aquells elements que consideraven que tenia cert valor. Ja hem comentat el rapte de persones, que en el millor dels casos podien tornar a les seves cases prèviament si els seus familiars podien negociar amb els captors doncs, el que se demanava. La procedència geogràfica d'aquesta gent era variada, encara que normalment solien ser procedents de lo que és l'àrea del Magreb, especialment del que avui ocuparia la zona d'Algèria. Pel que concepa el nostre municipi, tenim documentats determinats successos, però que jo sóc dels que pensa que segurament només serien la punta de l'iceberg, perquè és a dir, coneixem dades, referències, però que no serien únicament totes les reals que van ocorrir. És a dir, el que diu Borrasjar que és una part, almenys jo penso així, d'aquestes accions, ahir destaca les més rellevants, però això està per tota la costa, per desgràcia. És a dir, és una cosa que moltes vegades infravalorem des del punt de vista historiogràfic. Aquesta activitat, com dic, va estar present, va ser una constant al llarg de molts pobles de la franja llevantina i en moltes ocasions en fets doncs, molt, molt, molt tristos. És fàcil entendre la magnitud i rellevància d'aquest assumpte quan veiem que la nostra població va haver d'adaptar-se a aquest risc mitjançant construccions, sigui a través de la mateixa església arxiprestal, que té més un aspecte de fortalesa que d'un espai religiós, o també d'aquest sistema murallat que enfortia tota la nostra vila. Així caldrà sumar altres enclavaments amb un origen anterior però que van ser vitals durant aquesta època, com és el cas de la Torre de Soldevila o la línia de canons i arcabussers que disparaven des de l'alt de la nostra muralla quan aquests malefactors eren al viratge i venien cap a la zona. Dins d'aquest entramat també tindríem elements addicionals de seguretat, com parla el cronista Borras Jarque, en el cas de lo que seria, per exemple, una persona encarregada de tocar a Moro. El toca Moro seria un home que està ja esperant en el campanar, ja informant, perquè hi havia diferents tipus de tocs, el campaner, anem a dir, pròpiament dit. El campaner podia tocar a Moro, és a dir, quan veia que venia un pirata, podia tocar a foc, podia tocar a mort, és a dir, quan algú faltava o quan hi havia algun incendi. Era una manera de comunicar-nos, era el WhatsApp d'aquella època. Sabem que aquest joc arribava a suposar una vigilància permanent, fet que evidencia la presència contínua del perill al qual estaven constantment sotmesos. Referent a la geoestratègia militar empleada pels vinarosencs contra aquests corsaris, tenim algunes actuacions que són les que coneixem bàsicament per Borras Jarque. Un dels personatges més populars en aquests dies era el llegendari Babaruc, de qui deriva el nom que designa els temuts germans Barbarossa. La presència d'aquest històric corsari otomà no ha arribat a estar documentada fins al moment en la nostra població, encara que no hagués estat gens estrany que a principi del segle XVI, en un dels seus molts atacs a pobles costaners, passés com a mínim molt prop d'ací, de la nostra zona. No obstant això, del que sí este constància és de l'espectacular atac produït pel seu lloctinent, Zalea Raiz o Salah Raiz, contra la nostra vila en l'any 1545. El mateix que dos anys abans va entrar a la població de Palamós i, segons consta en un acte notarial d'aquest municipi, va matar aquells habitants que no van poder fugir i van romandre dins de la localitat. Poc temps després, aquest mateix seria qui planejaria atacar la costa de Vinaròs. Corria l'estiu de l'any 1545, concretament, segons el nostre cronista Borràs, el dia 17 d'agost, quan el corsari turc es va presentar amb 13 galeres sota la intenció d'agafar per sorpresa els vinarosencs. Bé, la sorpresa se la van duir perquè no s'esperava com li anaven a rebre la gent de la nostra població. Suposem que l'estratègia emprada es basaria en un atac continu de projectils disparats des de les embarcacions, ja que la línia d'arcabussers dificultava el seu desembarcament en la franja lliure d'obstacles, i per aquest motiu, normalment, quan se volia atacar una població, se feia des d'aquesta manera, és a dir, començant a distància, i després, si veia que no hi havia una bona defensa, doncs poder penetrar com va succeir en Palamós. La nostra defensa no va impedir que es bombardegés amb artilleria a la població durant 5 hores, però n'hi ha que dir-ho, l'hora triada no va ser casual. Per a que ens fem una idea, va ser al voltant de les 5 de la matinada quan se va executar aquesta acció sorpresa per part dels pirates. Al final el desenllaç va ser l'inesperat, i en aquest cas la sorpresa, com dia, se la va emportar a Salah Raiz, ja que a diferència del que havia ocorregut en Palamós, la població vinarosenca, en lloc de fugir, va decidir defensar-se, desplegant una contundent resposta, en la qual, segons les fonts documentals, que ahir també hi ha molts de matisos, no va morir cap veïn durant aquest llarg període de temps en el que es va disparar, perquè parlem de 5 hores, tota aquesta quantitat de projectils, cosa que no va succeir en el bàndol barbarès, que en els pirates, ja que segons Borràs Jarque va haver-hi més de 200 baixes entre els pirates. Val? Això és el que diu Borràs Jarque, motiu que el va portar a abandonar la platja i desistir en aquest atac. Poc anys més tard de l'atac de Salah Raiz, la milícia vinarosenca tornaria a ser notícia quan unes 7 galeres de corsaris van atacar a la veïna població de Benicarló. En aquesta ocasió, els pirates van arribar a desembarcar i superar la defensa benicarlanda. No obstant això, aquell dia la sort va acompanyar els nostres veïns, ja que poc abans aquests pirates van ser vistos des de Vinaròs, i per la qual cosa ràpidament es va aixecar una acció ofensiva per a defensar els nostres veïns, i des de la que avui seria el carrer Sant Francesc, la milícia vinarosenca va partir rapidíssimament cap a Benicarló, desplegant un esquadró d'uns 125 soldats, dels quals una quinta part eren homes a cavall i les quatre quintes part restants arcabussers, i quan van arribar allí van repartir estopa de la bona als corsaris, i finalment aquesta estratègia, que com dic tenia pues, una idea de fer una massacre, va ser afortunadament, segons conta la crònica, paralitzada, i van haver de fugir una altra vegada de mans buides. D'una altra banda, també sabem que desgraciadament no tot van ser alegries, i a pesar de que Vinaròs fins ara no hem trobat per ara cap document que ens parli de que els pirates o corsaris arribassin a penetrar dins de l'interior de la població, sí que van haver persones segrestades. Per exemple, molt conegut el fet d'alguns mariners que pescaven en punts allunyats de la platja, com és el cas d'un presoner que se cita en el llibre de batejos del 16 de maig de 1546, quan va ser batejada una xiqueta aquí a Vinaròs, anomenada Úrsula, filla d'un mariner, Joan Ferrer, que diu literalment la partida que en aquest moment no era present perquè es trobava captiu en el gel pels pirates, és a dir, va ser una víctima més d'aixòs segrestos. Està comprovat que per molts historiadors que existia un vincle de relació molt estret entre el que serà després els moriscos amb els corsaris i els pirates del nord d'Àfrica, ja que es deia que molts atacs per sorpresa eren planejats conjuntament, fenomen que va donar peu a un escenari en el qual ja de per si mateix es va incrementar aquesta bretxa social que existia entre els pobladors cristians i els nous cristians que evidentment tenien eixa arrel musulmana. Cal recordar que abans de la seva expulsió, Viciana comenta que Vinaròs va intervenir en la guerra contra el alçament morís produït a la Serra d'Espadan durant l'any 1526. Si això sumem els atacs que amb el temps s'anirien produint a la franja costanera, podríem imaginar-nos la delicada relació existent que es tenia contra aquest sector de la població. També cal recordar que després d'efectuar-se la seva expulsió, les conseqüències van derivar en una situació més complexa, que va comportar seriosos problemes de cara a la seguretat costanera, ja que alguns dels moriscos expulsats, n'hi ha que dir-ho, se van afiliar a les files corsàries, que assetjaven el Mediterrani i que van fer que durant el segle XVII n'hi haguera certa activitat. Molts historiadors, com Salvador Lizondo, ens comenten que és indubtable la implicació d'aquests en la pirateria a causa dels contactes que mantenien. Bé, sobre aquesta qüestió n'hi ha molt de debat entre historiadors, n'hi ha alguns que diuen que la influència no va ser tan gran, altres diuen que sí, després també, com sempre, tot per desgràcia i abusats, Albert, s'acaba polititzant i estem en les mateixes milongues de sempre. La qüestió és que un punt a favor amb els quals comptaven els pirates berberiscos eren els seus vaixells, n'hi ha que dir-ho, el Habeck algerià, amb la seva vela triangular, va ser un, vamos, un mal de cap contra el qual les embarcacions de la nostra costa van haver de bregar constantment. El Habeck va sorgir en el segle XV, moment en el qual els corsaris algerians i tunisians l'empraven en les seves incursions, a què es desplaçava a través de les seves veles, encara que per a determinats maniobres es podien emprar els rems. Aquesta sèrie d'elements li van donar una major velocitat dins de la mar respecte a les flotes, evidentment, que estaven aquí, i normalment que eren mercants molt més pesades i lentes i, per tant, més fàcils de poder apressar. D'èpoques més tardanes tenim un relat interessant que data del segle XVIII. En aquest se'n descriu un atac pirata produït el 11 de juny de 1762 en la costa de Moncofa, Castelló, contra un vaixell carregat de sal que sembla ser podia procedir de Vinaròs. Segons sembla, l'embarcació va ser perseguida per un vaixell barbaresc. Sabem que la tripulació del vaixell estava comandada per Joan Baptista Garamund. Els corsaris van aprofitar la situació i es van emportar amb si l'embarcació. Aquest succés el tenim escrit en una carta de l'alcalde major del Marquesat de Francisco Estopiñán i Ros, dirigida al governador de Castelló, Gaspar de Nava, amb data del 12 de juny de l'any referit, és a dir, és un document que està, com dic, el tenim documentat i que se pot consultar en el que seria el fons de l'Arxiu Històric Municipal de Castelló. És a dir, per desgràcia, aquestes històries, com comentaven, a vegades semblen pel·lícules, però altres vegades seran una realitat.
I les torres que hi ha per la zona, que jo recorde o penso, només queda la de Torre Badum, no?, al Baix Maestrat.
Sí, a veure, de lo que és el sistema defensiu, la de Sol de Riu va desaparèixer, efectivament, perquè no queda res, perquè la gent sempre confon lo que és la torre que estava en la línia de costa respecte a la que queda cap a dins, lo que seria la torre de Sunyer, que és una altra història, perquè, com dic, hi ha inclús historiadors que ho han confós això sempre, i després, efectivament, estaria la de Torre Badum, que és pues, la principal que tindríem en la zona del nord de Castelló, junt a la de Sol de Riu, efectivament.
Sí, Torre Badum, que bueno, se manté a la Serra d'Irta quan vas de Peníscola al Cossebre per la costa, però bueno, és fàcil d'arribar, és una ruta molt transitada per la gent que fa senderisme, bicicleta, també se pot arribar en cotxe, no? Aquelles curves que hi ha per arribar al Pebret, no? I en molt bon estat de conservació, no sé si està restaurada o...
Sí, s'han fet obres i també t'he de dir, jo sóc dels que pensa, almenys és la meua línia d'investigació, de que abans el mateix topònim Torre Badum, evidentment, és un nom d'ascendència musulmana i efectivament pensem alguns historiadors, clar, això també es discutiu, hi ha gent que diu que sí, hi ha gent que diu que no, que abans del segle XVI hi hauria una estructura defensiva prèvia que evidentment se va realçar. La designació toponímica per a mi és bastant simptomàtica, indicativa de que ahir prèviament hi hauria algo, a banda de que l'espai geogràfic que ocupa des del punt de vista geoestratègic és brutal, és a dir, seria, vamos, quasi un delicte el que prèviament òbviament ahir per a defensar la costa no hi haguera una estructura precedent a la que coneixem avui, que això moltes vegades en arqueologia se passa també per damunt, no se té en compte.
Sí, i el que te dia la nostra comarca, que jo sàpiga, només aquesta queda en peu, més al sud sé que hi ha diverses perquè m'agrada visitar a mi aquestes estructures, també pel Montsià, per Alcanar hi queden algunes, pel Delta n'hi ha algunes, per l'aldea, la de la Candela, la mateixa torre de l'aldea... La de Burgarsenia, me penso que també se diu. N'hi ha moltes de torres que encara se conserven pel litoral català i sí, valencià, però a la nostra comarca, curiosament, només mos ha quedat la de Torre Badum, no?
Sí, però si te'n vas, creues la frontera i vas a Catalunya, ja ho saps tu, tot el que és la zona de l'Ebre, sí, que allà estaven los malos vecinos de los alfaques que deien les cròniques, els pirates, que era un niu de pirates, allò.
La torre de Sant Joan, que és molt famosa perquè és molt fotogènica, que era quadrada, molt alta, en quatre canons d'alt, que... Pues se va destruir un enfrontament entre anglesos i francesos a la guerra de successió, me penso, sí. me pare recordar, o independència, crec que era de successió, me podria equivocar, però sí que és veritat que totes les torres que es van fer eren així defensives per avisar, de fet també la illa de Mallorca, que també era carne de canyón, està tota envoltada per torres, vamos, per comunicar-se de torre a torre en senyals lluminoses, suposo, de foc o algo, no? O de fum,
Sí,
per avisar.
depenen si és de dia el fum i per la nit el foc, és el que se veu visualment, és el més, vamos, el que t'està identificant, sí.
I una pregunta, quan segrestaven a la gent, què feien normalment? Com a esclaus, demanaven un rescat?
Depenent, mira, això és com en les guerres, una cosa que se feia normalment era mirar la roba que portava aquesta gent, veien si tenien algun objecte de valor i això ja era indicatiu a lo millor de si aquesta família podia aportar a lo millor econòmicament alguna cosa. Això se feia ja, però des de temps immemorials, quan hi ha hagut batalles, en ocasions sortia més a compte en lloc d'agafar i de matar al captiu, de veure si per un rescat o a través d'algun tipus de negociació treure un major benefici econòmic. Per desgràcia, la gent que era marinera que sortia a treballar, pues, estatus econòmic poc, és a dir, eren persones treballadores i moltes vegades, com el cas que tenim aquí d'este pobre home, no sabem si va poder tornar a veure a sa filla, però quan això succeïa, moltes vegades si agafaven a un mariner, doncs podien ser venuts com a esclaus, allí en la regió on havien sigut portats, és a dir, n'hi havia, pues, podien passar moltíssimes coses, no n'hi havia un patró general, però sí que és veritat que si n'hi havia mitjos en la família, doncs s'intentava buscar el rapte i després, pues, això, el rescat previ o pago.
De fet, Cervantes lo van capturar per la costa de Girona, pues, els mateixos pirates que anaven a veure què pillaven, i
Sí.
Cervantes, el famós Cervantes, va estar, pues, ahí recluït, no? Hasta que lo van intercanviar, me penso, no?
No, ara mateix m'estàs pillant, però vamos, és que estava, era el dia a dia, o sigui, en
Sí,
aquella
sí.
època hi havia tanta gent que li feien això, per
Sí,
desgràcia.
i per això Cervantes, que va estar en cautivitat, va ser, pues, en això, en unes tes ràtzies. Bueno, ja sé que la ràtzia s'utilitza més quan els musulmans fan atacs a les terres cristianes, no? Però quan fan aquests atacs a la costa, les naus turques, berberisques, com se vulga dir, no? I que traien, bueno, arrasaven, segrestaven i feien tot el mal que podien fer, no? Era el que hi havia. Fins quan va durar això, més o menys? Ja sé que has dit abans un cas de que portava
Sí,
sal, tal, però...
a veure, se podria, hi ha un moment que és el segle XVIII quan hi ha un punt d'inflexió. Ja en el segle XVIII pensem que geoestratègicament parlant hi ha una sèrie d'elements defensius que fan que aquestes persones tinguin menys capacitat, estiguen, com aquell que diu, en més dificultats, i jo diria que el segle XVIII és un moment en el qual veiem com tot aquest trajín, aquestes referències comencen a disminuir. Vamos, jo diria segle XVIII és un punt d'inflexió, almenys en la meva opinió, perquè pirates, evidentment, avui inclús, ja ho saps tu, en Somàlia i en algunes regions del món, encara n'hi ha gentola d'aquesta, vull dir.
Sí, no? Que a bord de los barcos demanen rescat o se queden en la mercaderia que porta. Vull dir que el que és la pirateria
Sí.
sempre, sempre ha estat ahí, no? Més allà de les pel·lícules estes romàntiques, no? Que ens han venut al cine, dels corsaris. Bueno, el corsari pirata és diferent, no? El pirata va més per lliure i el corsari va con patente de corso, no? Que té el
Sí,
permís d'aquell país per fer
efectivament.
el que li dóna la gana.
Sí, és que tot això és un mundillo, eh? Aquí hi
Sí,
ha
sí, sí.
darrere moltes coses, sí.
Avui pirates, corsaris, no sé si bucaners també es podria dir si és el mateix o no. A ser Història Maestrat. Moltes gràcies, David.
A vosaltres.
Adéu.